poder controlar.
Espera, sí, bon dia. Jo, ha parlat vostè, tornant al tema de llegir el pensament, que és el que ens ha preocupat una mica aquí, de que cal una interfície, com tenir un casc al cap o aquests microelectrodes que deia. Algú està treballant sí. alguna tecnologia on es pugui fer sense que et posin res al cap, a distància, diguéssim, que realment poguéssim entrar i llegir el teu pensament, o sempre almenys tu notaràs que et posen alguna cosa i per tant estàs com una mica protegit en aquest sentit?
És a dir, per percebre, pensa que són microvolts, el que passen per les neurones, és a dir, per percebre quina activitat elèctrica hi ha al cervell has d'estar a sobre, o bé mesurant regions àmplies del cervell amb la qual mai sabràs amb precisió què és el que està passant allà, o amb microelectrodes a dintre, és a dir, no hi ha cap tecnologia que jo conegui que permeti mesurar això a distància. Impossible. Uh-huh. No, impossible. No ho sé, de moment no en conec cap.
Sí, bon dia. Jo li voldria preguntar... clar, aquí jo crec que queda molt nítid el factor que apuntava ara el senyor Sierra sobre el fet de no mirar només en negatiu, és a dir, perquè al final estem parlant d'avenços que ens han de millorar la vida. Segurament és una por tot plegat al desconegut, no? Però, clar, la tecnologia... Avui llegíem que el govern irlandès, per exemple, s'ha aliat amb el ChatGPT per preservar la seva llengua amb un projecte, no?, amb aquesta eina d'intel·ligència artificial que fa que assimili més bé la llengua islandesa, no?, i que això pues, ha de revertir positivament en totes les tecnologies que se'n derivin. Bé, això és positiu. Això, a Catalunya s'han fet experiències com amb l'AINA o s'han fet altres opcions que són positives. El que ens fa por, segurament, és el desconegut d'arribar fins aquí, que només ho havíem vist a la ficció, és a dir, això de llegir la ment, però sobretot l'ús que se'n pot fer i com es controla això. És a dir, si es fa un ús positiu, fantàstic, però qui ens treu de que hi hagi algú que no en pugui fer un ús negatiu? A mi és la por més gran, és a dir, això de llegir la ment, jo l'he apuntat ara al Jordi, mira, fa 3 anys vaig haver de fer un llibre que sobre les emocions, no? com les treballem, i al voltant, es deia la política de les emocions, no, és que riu el Bernat. No, però amb això jo apuntava una anècdota i només faig una lectura molt ràpida. Durant un torn de preguntes i respostes a Facebook, any 2015, Mark Zuckerberg va parlar de la tecnologia de la comunicació suprema, que en el futur permetrà enviar-nos pensaments complexos els uns als altres de manera directa usant tecnologia. Sobre aquesta predicció de comunicació telepàtica ja treballa Facebook. Això ho vaig escriure fa 3 anys sobre una experiència del 2015. Estem a 2023. Com
ja no
abans...
només parlem del nostre llibre, sinó que l'autocitem.
Perquè creia que en aquest cas venia el cas, no? Però perquè venia el cas en el sentit de... Pregunta... Això ja fa anys que corre, i avui en dia tot corre molt ràpid, la tecnologia també. En quin punt no ens trobem ara si el senyor Zuckerberg ja el 2015 estava parlant d'aquesta tecnologia del coneixement suprem, no?, o de la intel·ligència suprema, no? I quin ús en podrem fer? Quin ús n'estan fent que no en sabem, no?
Sí, sí. Bueno, això, evidentment, són el somni i la visió de Neuralink, d'aquesta empresa d'Elon Musk. La idea que hi ha darrere d'això és que tinguem una interfície en les dues direccions, és a dir, que nosaltres, del nostre cervell, puguem parlar amb una màquina i que des d'una màquina es pugui parlar amb el nostre cervell. Clar, això no sabem, de moment, quin és el nivell de complexitat d'aquesta comunicació. De moment serà senzill i no sé fins a quin punt tothom estarà disposat a que li implantin en el cervell aquests dispositius. Però sí que és veritat que si podem comunicar-nos amb una persona que té paràlisi cerebral d'aquesta manera, doncs jo penso que seria una cosa, un avenç molt important. Com sempre, hem de veure l'aplicació, hem d'intentar no pensar en genèric, sinó pensar en l'aplicació i sempre limitar l'ús d'aquesta tecnologia a allò que considerem que és bo i positiu. Que algú ho pot utilitzar per fer el mal, bé, aquí és on hi ha els poders públics per limitar i regular. Òbviament, igual que passa amb l'refinament de l'urani, hi ha organismes internacionals que limiten allò que els països poden fer o poden no fer utilitzant l'urani. Doncs hem d'arribar a una situació semblant en el qual la tecnologia quedi regulada pels estats. No hi ha alternativa, això.
Jo estic d'acord amb això que diu el senyor Sierra, que és l'hora de la ciència, però també, sobretot, és l'hora de l'ètica i dels parlaments. El problema, correcte, i ara ho deia el Toni, és que els parlaments necessàriament arriben molt tard. És a dir, la humanitat primer inventa les tècniques i després les tècniques s'avaluen a través de l'ètica. El problema del canvi tecnològic del qual estem parlant, abans deia el senyor Sierra, no? Cada canvi tecnològic, doncs, té les seves filies i les seves fòbies. Però a mi em preocupa aquest canvi tecnològic perquè, a diferència d'altres que han substituït elements de la nostra força corporal, per exemple, quan s'inventen les màquines, hi ha obrers que deixen de fer la seva feina i que, per tant, no han de, jo què sé, pujar coses al que tinguin molt de pes.
Sí, sí, sí.
Clar, el tema d'això és que està... Això està canviant el nostre cervell. És a dir, entre que el Parlament o el Congrés dels Estats Units avalua el que està fent el senyor Zuckerberg i la invenció del senyor Zuckerberg, passen 10 anys. I en aquells 10 anys ja hi ha més d'una generació el cervell del qual s'ha modelat a través de l'ús de fake news, a través de la circulació de la pornografia, a través d'una indiferenciació d'allò que és veritat o que és fals, una acumulació, diguéssim, d'inputs virtuals que després, com deia la Lola abans, deriven, ho sabem ja del cert, en conductes addictives. Clar, el problema és quan tard arribarem a regular ara, perquè els cervells ja s'estan configurant.
És veritat, i jo aquí el que diria és que els parlaments haurien de treballar cada dia i treballar 8 hores, i que segurament en els parlaments haurien de tenir més més diputats i diputades que tinguin coneixements tecnològics.
Clar, és el que t'anava a dir.
Bravo! Bravo!
És a dir, abans, per exemple, tothom sabia que el conseller de Sanitat havia de ser un metge. A Catalunya aquí hi ha una gran decisió. Clar, jo no sé si la gent que està en temes de tecnologia a la Generalitat o al govern de l'Estat són gent, perquè clar, per exemple, jo me'n recordo, ho vam comentar amb l'Anton un dia a la tertúlia, quan el Congrés americà o el Senat, em sembla, va fer les audiències als directius de TikTok, les preguntes que els hi feien els congressistes eren, semblava cachondeo, ¿verdad, Anton? És que no tenien ni puta idea de què anava TikTok. Llavors, clar, era gent molt ignorant. Llavors, clar, els directius de TikTok se'ls jalaven amb patates. Llavors, clar, si l'administració no té gent que en sàpiga d'això, cagada.
L'únic que tenia una mica era un punyeró, que ara recordo.
Bueno, jo estic totalment d'acord, diguem-ne, que necessitem gent que conegui millor la tecnologia i necessitem que els parlaments es posin les piles, òbviament. Les empreses tenen un interès crematístic en guanyar diners i el que hem vist en aquests darrers mesos no és res més una prova de que les empreses estan espantades a veure qui es queda el següent pastís. El següent pastís és aquest tipus.
A més, sobretot això aquesta mateix. Tecnologia abans era de primer món i ara és de tercer món. És a dir, tots els països
són. No? Sí, sí, per això hi havia aquella carta que vam signar molts investigadors dient, escolteu, una moratòria, parem màquines un temps, deixem que els reguladors i que els parlaments actuïn, parlem amb els polítics, els científics, els enginyers i els polítics, a veure com podem regular això, però hem de frenar una mica aquesta cursa desenfrenada, a veure qui es queda al mercat, perquè ens podem fer mal en aquest camí, no?
Hi ha algú algú els ha fet cas?
Jo, de moment, la veritat és que vaig parlar amb un dels primers signants allà, de moment això no ha continuat gaire, aquesta carta, però sí que és veritat que el Parlament Europeu ha introduït la IA generativa com, no he vist l'últim redactat, però com una aplicació d'alt risc. El Parlament Europeu defineix coses que es prohibeixen, per exemple, el reconeixement de cares en espais públics, això queda prohibit, coses que són d'alt risc, risc moderat i risc lleu. Les d'alt risc són aquelles que necessiten capacitats com transparència en com s'han fet servir les dades, capacitat explicativa d'allò que diuen i altres elements de molt rigorosos respecte del seu funcionament. I el que tinc entès és que la IA generativa, tipus ChatGPT, s'està incloent com a alt risc. I per tant això voldrà dir que abans de que ningú posi en el mercat aquest sistema s'hauran de passar uns controls molt estrictes sobre el funcionament d'aquests sistemes. Per tant, jo penso que la llei està aquí, estarà aviat, i el que demanava la carta és esperem una mica a que això s'acabi de coure perquè estiguem tranquils, no?
Hem d'acabar. Lola.
No, és que això és apassionant, perquè aquesta eina ja pot programar. És a dir, imagineu-vos, sí. Nosaltres li podem demanar que ens programi i que faci codi. O sigui, la rapidesa amb la que tot això suposa que actuarà és brutal. Jo és que sembla que estigui en contra de les tecnologies i la veritat és que no. O sigui, a mi no em preocupa la tecnologia, jo sé que ens adaptarem. A mi el que em preocupa és en mans de qui està aquesta tecnologia i amb quins elements es fa. És a dir, si nosaltres consumim determinats aliments a Europa, sabem que ens han de posar els ingredients, no? D'una manera molt clara i tal, i tot ben controlat. Amb el ChatGPT, l'empresa que ho fa no ens ha explicat ni paràmetres, ni variables, ni què fa servir, ni què no fa servir. És a dir, estan fent el que volen i aquí ningú es mou. I clar, fins ara, en tots aquests anys de funcionament de les grans corporacions d'aquest tipus, Google, Microsoft, el que volem, què hem aconseguit? Si no hem aconseguit ni que paguin impostos, o sigui, si és que no hem, pràcticament sí, sí. No hem aconseguit res. En 10 si anys, en 15 anys.
Sí, sí. Google té un pressupost més elevat que els 30 països més pobres del món. No? Vull dir que són corporacions que realment controlen pràcticament governs i parlaments, no? Per tant, estic d'acord. Necessitem més política. Necessitem parlaments que realment manin i que determinin què és el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
Jo crec que necessitem sobretot pressió social. Perquè també, o sigui, la gran virtut d'aquesta carta que dèiem abans és que va posar tot això a sobre de la societat. O sigui, la gent va dir, ostres, si aquesta gent diu que és un perill,
és que, no es tracta de ser tecnòfob. És a dir, si els mateixos inventors de l'invent estan dient que l'invent pot ser perillós, sent els inventors de l'invent gent que ha fet molta pasta amb aquest invent, és que realment algú ja... És com quan algun banquer et diu que patiràs problemes econòmics, no? Dius...
Ai,
que...
Carles Sierra...
Però en qualsevol cas, sí. També pensem que els tres inventors, tots tres, han reaccionat i, per tant, des del punt de vista acadèmic i de l'enginyeria, s'ha posat el crit d'alerta i ara és el moment, diguem-ne, d'això, de recolzar el Parlament Europeu, tirar endavant la regulació perquè de cara a final d'any puguem estar una mica més tranquils.
Encara no hem sentit cap polític que parli d'això.
No. Gràcies, Carles Sierra, director de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies i bon dia.
Gràcies i bon dia.
10 i 11.
Jesús.
RAC 1. ¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca, uno como otro, otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Chacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Tònic està ben evident, les manetes i no t'ho va fer, que hagués un problema urgent. Antoni l'arreglarà,
Antoni l'arreglarà. Per excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un aire condicionat de 3.000 figuries per només 289 euros. Ja abrico de por.
Adeslas presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però... i elles, elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Torna un espectacle únic a la Casa Batlló. Vine a reviure un mapping que va fer història a la icònica façana de la Casa Batlló a càrrec de l'artista digital Refi Canadol. El proper divendres 5 de maig, a partir de 9:45 de la nit. Més informació a casabatlló.cat. T'hi esperem.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Baus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Un quart d'onze. Tornem a l'estació de Rodalies de Gavà. Allà hi tenim la Montse Martí. Seguint l'afectació de la incidència que des d'ahir al vespre afecta la R2 Sud. Montse, tot igual o què? Bon dia.
Bon dia, sí, tot igual, continuen els problemes, els retards a Rodalies. La incidència aquesta que deies afecta el sistema de senyalització entre el Prat i Castelldefels i això fa que puguin passar menys trens i des de primera hora del matí passa un tren cada 30 minuts, cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, és una línia que passa per Vilanova i també per Castelldefels. Els trens que passen van molt plens i des que som aquí a l'estació de Gavà veiem que fins i tot els costa tancar les portes de tota la gent que s'hi acumula. I fa uns minuts hem vist passar un tren que els passatgers que hi han pujat feia uns 50 minuts que esperaven aquí a l'estació poder agafar un tren perquè n'han vist passar un parell que no han obert portes, que s'han aturat aquí a l'estació,
ja
han estat
ple.
Uns...
Perdona, no, és que sóc usuària d'aquesta estació i normalment ja van molt plens al matí, o sigui, hi ha vegades que la gent deixa passar un per agafar un altre, o sigui, imagina't
amb un retard de mitja hora.
Disculpa, la interrupció.
No, sí, és això, el que hem vist és que el tren fins i tot havia d'estar una estona perquè la gent pogués acabar d'entrar. Tots els que hem vist avui anaven plens de gom a gom. A banda d'aquesta incidència que fa que passi un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la línia R2 Sud, que va de Sant Vicenç a Barcelona, els trens fan el recorregut desviats per Vilanova i això també afecta alguns regionals de Tarragona i de l'Ebre. Els trens que s'hi circulen, com explicàvem, porten alguns retards i si ens fixem en el que ens han dit els tècnics de DIF, que els han vist passar per aquí treballant, els hem preguntat com anaven els treballs per arreglar la incidència i ens han dit que ho estaven fent, però que hi havia moltes coses per arreglar. Per tant, pot ser que vagi per llarg.
10 i 17 minuts, gràcies Montse Martí. A tot això, avui Jordi Turull, vaja, Jordi Turull ha estat avui el secretari general de Junts, ha estat avui a TV3, i diu que els constants problemes de Rodalies són fruit de la voluntat de l'Estat. Això és que em sembla, saps allò de... Ai, noi, sempre estem... És veritat, és que sempre estem igual amb Rodalies, sempre estem igual amb les declaracions, sempre estem igual...
Les coses no passen per atzar còsmic, és a dir, quan l'Estat preveu una inversió baixa, però de cada 100 euros només se n'executen 24, i en canvi a Madrid de cada 100 euros se n'executen 135, llavors passa el que passa, que a Madrid les Rodalies van bé i aquí van molt malament. I això ja és un mal endèmic i és un mal crònic, i ja és volgut, perquè fa masses anys que sempre és el mateix.
Ai, Jordi. Van bé en Madrid.
Sí, bueno, molt bé, no va.
Jo que últimament soy usuario de los trenes en el entorno de Madrid, os puedo tranquilizar.
¿Sí?
No van especialmente bien. Si es una lucha a muerte a ver dónde van peor y dónde va mejor, es un duelo de titanes.
No tranquilitza, no.
En la cumbre.
Turull també ha carregat contra la Generalitat per la gestió que està fent de la crisi de la sequera. El secretari general de Junts ha definit així la gestió de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Pèssima, perquè ni fa ni deixa fer, en el sentit de que hi ha moltes reivindicacions per part del sector de la pagesia, per part del sector dels regants, i, bueno, tot queden bones paraules, però no s'acaba actuant, no? Llavors, tu el que has de tenir és una actuació política proactiva, començant per la teva autoexigència. És a dir, tu el que no pots és exigir als altres allò que tu no fas.
Oi. Bueno, els líders del procés, parlant d'autoexigència i de fer el que promets. És que clar, tio, és que els voti sa tia, de veritat. O sigui, no voteu aquesta gent.
No desaprofita un Albert.
Em poden dir tonto, però gilipolles cada dia, hi ha un moment que...
Ja. Mònica!
Hola! Mònica. Vinc a salvar el moment.
Com sona la veu de la Mònica?
Sí, noi, Jordi, què tal? Què tal estàs?
Bé. Sí.
Veus aigua o no veus aigua?
Bueno. Em bec més que fa unes setmanes, per exemple, i sí. Això ja és bona notícia, perquè hem tingut aquests 3 dies d'aigua, molt benvinguts i molt ben caiguts, aquests litres que hem tingut aquest cap de setmana.
No,
però és insuficient. Sí, penseu que han caigut 2 hectòmetres cúbics als embassaments del sistema Ter Llobregat. Això què vol dir? Que ens ha caigut aigua com per subministrar durant gairebé 2 setmanes aquesta aigua a la zona aquesta de, que abasteix, com si diguéssim, el sistema Ter Llobregat, és a dir, tot el que és àrea metropolitana de Barcelona, comarques de Girona i de Barcelona especialment. Perquè ens fem una idea, amb la pluja caiguda aquests 3 dies, tenim per 15 dies d'aigua. Per tant, això no és suficient, però sí que ha trencat aquesta tendència que teníem en què els embassaments anaven baixant de nivell i ara o s'han estancat o fins i tot estan pujant en alguns punts, per exemple, a la Baells o a Sau.
Embassaments que tenim ara.
Ha pujat, continuem que al voltant del 25%, ha pujat com a molt un 1% en aquests 2 embassaments de la Baells i de Sau. Per tant, tampoc no hem sortit de la situació d'excepcionalitat que tenim, però sí que la tendència és a pujar i no a baixar. Però ara no hauria de deixar de ploure. És a dir, si deixa de ploure, aquesta pujada de la corba tornarà a ser una baixada i, per tant, ens plantarem una altra vegada a la mateixa situació.
Quanta aigua o què necessitaríem per sortir d'aquesta situació,
Mira,
Mònica?
Mira, necessitaríem que durant el mes de maig acumulessin a les capçaleres dels rius uns 350 litres per metre quadrat per situar els pantans a un 50% de la capacitat. Això ens faria sortir de la situació d'excepcionalitat i d'alerta i ens posaríem en prealerta. Per tant, baixarien molt les restriccions i ens plantaríem a principis d'estiu amb un 50% que ens dona una miqueta d'aire.
Això... Quan, perdona, 350 litres
350
per metre
quadrat? Però en menys d'un mes. És a dir, no val que això caigui en 3 mesos, perquè si no el terreny es torna a aixugar i quan cau l'aigua, xucla de nou i no se'n va cap als embassaments.
Pregunto, ahir abans d'ahir quants litres per metre quadrat van
Depèn
caure?
Depèn de la zona, entre 30 i 60 litres per metre quadrat a les comarques de Girona i Barcelona, i les zones on va caure més aigua, aquests 60-70, van ser el Ripollès, el Berguedà i també la Garrotxa. Quan parlem d'aquests 350 litres, haurien de caure en aquesta zona, capçaleres dels rius, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, tota aquesta zona és la que hauria de caure més aigua.
Per tant, necessitaríem 5 vegades més el que va caure 5, aquest cap de setmana.
En el cas del registre és més important. Si agafes el registre de 30 litres per metre quadrat, necessites més dies.
Però tenen 4 o 5 dies així com aquest cap de setmana,
sí,
i 6 o 7
fins
també.
I tot més, perquè segons l'ACA necessitaríem 3 setmanes de pluges d'aquest estil, doncs, per arribar a l'estiu. Però us haig de dir que si mires l'informe del maig del 2008, quan es va acabar l'anterior sequera...
Si tenim Francesc Baltasar i Toni Clapés, Francesc Baltasar el 2008 i Clapés el 2023.
Sí, hi ha unes 5 o 6 situacions de pluges abundants que van caure durant tot aquell mes i que van salvar aquesta situació de sequera. Per tant, tenim un exemple en el passat que ens fa pensar que podria passar en el futur. I si mirem mapes, veiem un cert moviment. Sí que és veritat que avui, demà i demà passat, doncs no s'espera pluja, però després divendres sí que esperen alguns ruixats, poqueta cosa en principi al Pirineu, però dissabte alguns xàfecs al nord, que és on ens interessa, i també Ponent, diumenge ruixats també entre Girona i Barcelona, i potser dimarts de la setmana que ve, que ja sé que queda molt lluny, però mira, ens agafem això, sembla que hi podria haver més moviment i arribar algunes pertorbacions que ens portarien més aigua. Per tant, no tenim una situació d'estancament, que això és bona notícia, i podria arribar aquesta pluja durant la setmana que ve especialment, el cap de setmana alguns ruixats, vull dir que tenim esperança. Potser no que caiguin els 350, però sí que es recuperi una miqueta.
Què vols, Toni?
No, que fixa't que això que diu la Gemma sempre ho diu amb el condicional, que està molt bé perquè és molt científic. Diu, podria tornar a passar o podria no tornar a passar.
Exacte.
És a dir, i per tant, la gràcia de la conya que feien el Clapés i companyia, que trobo que és interessant, és que passats els anys potser que no estiguem depenent només de si el temps va com voldríem que anés, si torna a donar-se una xamba, una circumstància que mira, ens treu de l'ensurt, sinó que es facin decisions o es prenguin decisions estructurals perquè passi passades les dècades, els anys o el que sigui, no tornem a trobar-nos amb aquesta situació d'escassedat, perquè segurament tu coneixes millor, evidentíssimament, Mònica, però aquestes situacions com les que hem viscut ara poden ser recurrents.
Clar, i és el debat que s'obre amb aquesta sequera, perquè, com deia l'experiència que era el Vicent Altava, s'ha de solucionar la sequera amb els pantans plens, perquè quan els tens buits, doncs tot és una emergència i ja no, per tant, s'han de trobar noves solucions i no dependre només del temps i trobar altres alternatives per tenir aigua.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Més o no?
No, res més.
Molt bé, estem encantats, eh?
Gràcies, eh? És una meteoròloga que parla del temps. Jo per això sóc fan.
Sí, i els altres? Bueno,
els altres posen animalons, parlen del picanyol, de la selva, de no sé què. Hi ha gent que té una obsessió curiosa amb els animals. Llavors tu vens i dius el temps que farà. Això és important.
Són les 10 i 25 minuts.
Els sindicats... En llocs absurds on no hi ha ningú.
Escolta'm, és que si no acabarem molt tard, hem acabat tard. El cas és que les últimes hores s'ha destapat un cas de les oposicions de... un caos en les oposicions de dissabte en la decisió del govern de Catalunya de subcontractar aquestes proves a una empresa privada de nom Cegos, que va rebre l'encàrrec per valor d'un 1,5 milions d'euros. Aquesta empresa, que amb seu a Madrid, va delegar en una altra empresa, amb una ETT que es diu Randstad, per controlar els que feien les proves. En concret, diversos usuaris al Twitter han aportat detalls de l'oferta de la feina. Randstad oferia un sou entre 50 i 80 euros per un contracte d'un dia únic, el de dissabte passat. Clar, per aquest preu, qui anava? Gent de 18 anys. I clar, i no tenien ni cap experiència laboral ni de suport per poder fer-ho. I el que demanaven és, des d'aquesta ETT, va ser una persona atenta i amb bona comunicació i tenir facilitat per tractar amb els opositors. Què ha passat? Doncs que hi va haver un merder i pot ser que es puguin repetir exàmens abans de l'estiu, que és el que crec que acabarà passant.
Perquè s'impugnaran moltes hores.
Home, sense cap mena de... Déu-n'hi-do, Bernat, Déu-n'hi-do, eh?
Aquí hi ha un... És un tema que...
Has de subcontractar, pregunto.
Però sobretot si funciona.
Clar.
És a dir, hi ha una cosa que la Generalitat fa bé i subcontracta una empresa. Que això ja és la primera cosa que dius, què passa aquí? Segon
punt. A quina empresa?
Esta és altra cosa. Sí, no, que
a Cegos. Vale.
El Jordi ha fet una feina periodísticament impecable, que és que quan hi ha un problema amb una empresa i l'administració, diu el nom de l'administració i el nom de l'empresa. Aquest cap de setmana, no recordo quan va sortir aquest cas, jo vaig veure, per exemple, el Telenotícies de TV3, on es parlava d'una empresa.
Una empresa, sí.
Una empresa.
Es que lo he visto yo empresa... también.
¿Lo has visto? Yo, sí, sí. Yo vaig pensar...
Me ha llamado muchísimo. He tenido que bucear para dar con el nombre.
Exactament. Jo estava dinant quan vaig veure aquesta informació de TV3 i vaig pensar, no m'està passant això. És a dir, la meva televisió pública no està donant una informació sobre una empresa sense dir el nom d'aquesta empresa. I, pues, va ser així. Fins al cap de 2 o 3 dies, quan ja ho estava dient tothom, al final ho han dit. Aquestes decisions, pels que ens afaitem ja fa un temps, no són casuals. I no acostumen a ser dels periodistes.
Què vols dir?
Home, que no es digui el nom d'una empresa quan aquesta empresa se sap què és. I després, això que dius, una empresa... Això que passi que se subcontracti una empresa i que aquesta empresa subcontracti una altra vegada personal pot passar. És a dir, tu pots contractar una empresa per fer un esdeveniment, un concert, per
correcte.
Exemple. El govern encarrega l'11 de setembre una promotora de concerts i aquesta encarrega una ETT perquè demani acomodadors o porti cadires. El problema, insisteixo, és que això ja funcionava. Llavors es deslocalitza i, a més, es deslocalitza amb una empresa a Madrid, que dius, no hi ha empreses aquí que tinguin, que puguin fer un Excel amb el número d'opositors, distribuir-los en les aules i computar les notes.
Que aquí...
Vaja, tot molt, molt poc transparent.
Que aquí ja ve el següent pas. És a dir, jo crec que el problema no està en la part grouxomars de la cosa, és a dir, d'una subcontrata que subcontracta una altra per acabar contractant funcionaris que els contractin amb ells. És a dir, aquesta és la part una mica surrealista de la cosa, però que pot passar, efectivament, i a l'administració pot passar. Finalment està el com això és un nyap, és a dir, com surt malament i té conseqüències sobre moltes persones i les seves expectatives de vida, laborals, etc. No? És a dir, el següent pas, el que heu fet vosaltres, és a dir, posar nom a aquesta empresa, que no és una empresa, sinó que és una de concreta, és llavors saber per què aquesta empresa i no unes altres, i si hi ha alguna explicació plausible. És a dir, si és que són els millors en el mercat, o si és que són els més amics de qui sigui, o si és que X, no? És a dir, tot plegat perquè tingui conseqüències. Ho dic perquè... Amb això s'estén el debat a la gestió en general. Avui comença el Parlament de Catalunya, un ple del Parlament, en principi a la sequera i la gestió a la sequera ha de tenir molta importància, però em consta que per part del PSC, per part de Junts, per part de diferents grups del Parlament, es voldrà preguntar al govern també per la seva capacitat de gestió al voltant de tot això. És a dir, que no és només una anècdota que té conseqüències sobre la gent, sinó també el fet de dir, escolti, vostès estan preparats per gestionar una situació com la sequera, vostès estan preparats per gestionar unes oposicions o una cosa tan senzilla com unes oposicions, o necessitarien ajuda al govern. És a dir, i crec que és una prova interessant de cara al govern de Catalunya el fet de dir, escolta, a saber acotar tot això. Si segurament respon el president només en clau de i tu més, és a dir, d'acord, jo la sequera potser no l'estic gestionant excelsament, però abans estaves tu fa 4 dies, abans va estar l'altre i tampoc no hi vas fer res. Si cau en això, jo crec que serà un error.
És el debat ideal per Salvador Illa.
Exacte, és el debat ideal, però també perquè la gent desconnecti les seves pantalles o desconnecti el telèfon, si no és que ja ho ha fet. La qüestió és, sobretot, intentar reivindicar que aquestes coses poden passar, o sobretot que si passen es poden esmenar ràpid, i que s'ha d'intentar fer un tipus de gestió que miri més al futur o estratègicament que amb la politiqueria petita de ficar el dit a l'ull. Jo crec que avui seria interessant, o aquesta setmana al Parlament, si hi ha un debat constructiu al voltant d'això i de la sequera, és a dir, de capítols com aquests de les oposicions, que és una pena, és un nyap, és un escàndol, diguem-ho així, però que es pot solucionar si hi ha voluntat, no de dir només i tu més, o que malament que tu ho fas, o que malament que tu ho feies, sinó de dir això no hauria de passar. Ho dic també per el Bernat, que és de les persones que més parla del procés de Catalunya ja avui en dia, perquè està molt bé, per antiprocessista, potser li estan donant raó. Jo recordo fa pocs anys quan es deia que un país millor, que faríem un país millor i que volíem... Per què vols la independència? En últim terme, vols la independència perquè en teoria viuràs millor. Tindràs un govern que t'atendrà millor que el govern que hi ha ara. Val. Bé, doncs això ho has de mostrar amb fets. Ho has de mostrar amb gestió, doncs... ho has de mostrar amb...
Aviam, Tolosada.
Bueno, a mi no me parece una anécdota lo que ha pasado con las oposiciones en Cataluña, ¿no? Es un caso más a sumar a los miles de casos que la literatura sobre gestión pública y ciencia de la administración lleva años estudiando y acreditando, y que demuestran que normalmente los procesos y las supuestas mejoras de gestión en los procesos de privatización vienen de dos elementos básicos. Uno, rebajar la calidad del servicio, y dos, bajar los sueldos. Y esto es exactamente lo que ha pasado. Pero aún así, el discurso dominante sigue siendo que lo privado es mejor, lo privado es más eficiente, lo privado es más transparente. Y cuantas más evidencias vamos acumulando en la dirección contraria, más nos parecen empeñarse determinados gobernantes en seguir, por un principio puramente ideológico, privatizando contra todo argumento puramente racional, ¿no? En el asunto de la comparación público-privado, yo creo que estamos empezando a caer en un caso claro de eso que llaman los psicólogos, ¿no? Disonancia cognitiva. Que es que cuantas más evidencias acumulamos de que hay cosas que no se pueden privatizar, que hay cosas que no se pueden subcontratar, que son muchas más de las que pensamos, y que cada vez que se subcontrata pasa esto, o se rebaja la calidad del servicio, o se rebajan los salarios para obtener el margen de beneficio, cuantas más evidencias acumulamos en esta dirección, más nos empeñamos en seguir subcontratando lo que no se puede subcontratar.
10:32 minuts. Lola, vols dir algun comentari? O...
La veritat és que no sé com funciona el procediment de convocatòria d'oposicions, però el que és evident és que si un govern no sap organitzar unes oposicions té un problema gros, no? Perquè diguem-ne que entra dintre del seu funcionament normal i habitual.
I del seu interès, Lola, perquè són funcionaris de la gent, és a dir, són gent amb qui tens especialment interès en quedar bé.
Avui abans ho dèiem, els 280.000 funcionaris del govern de la Generalitat deuen estar parlant d'això bastant.
Els grups de WhatsApp deuen anar...
Per tant, tenen un problema de crèdit, no? En un moment de campanyes electorals i tot això. A mi em sorprèn fins i tot més la poca rapidesa en respondre i donar solucions, no? O sigui, ja no és només el que s'ha fet malament, sinó la resposta i la manca de resposta de solucions, no? O sigui, s'hauria de... Encara que la consellera hagi demanat comparèixer al Parlament, però la consellera hauria d'haver fet una roda de premsa explicant què va passar ahir.
És que hi ha una sensació, Lola, d'impunitat. A mi hi ha una cosa que ara m'obsessiona, segurament abans parlàvem de la intel·ligència artificial, la Lola deia m'obsessiona. A mi m'està obsessionant últimament la capacitat que tenim els ciutadans, en general, d'auditar el poder. És a dir, el poder, a mi, m'audita d'una manera clínica. És a dir, per exemple, no hi ha més en el qual la Hisenda em trigui una mica més a treure'm, per exemple, el que em toca d'autònoms. No hi ha un mes que triguin hores més a treure'm el que m'han de treure d'IVA. I amb això ho ha de fer la Hisenda espanyola, eh? Ho ha de fer, perquè ha de ser molt rigorosa. Ara, jo com a ciutadà, quan passen aquestes coses, em sento absolutament indefens. És a dir, no hi haurà cap dimissió per això. I ho podem afirmar ara. És a dir, que unes opos vagin malament vol dir que hi ha gent que s'ha desplaçat a un determinat lloc, que s'ha estudiat unes coses per un determinat dia. Per tant, que ha passat uns nervis, que ha tingut unes incomoditats, que ha deixat els seus fills... És a dir, són... Érem 13.000 places, em sembla? Doncs sí, són 13.000 històries, 13.000 gent que ha deixat d'estudiar, que ha deixat d'estar amb la seva família per estudiar, sí. Que porta molts dies fent coses perquè per aquest dia. I aquest dia la cagues amb una cosa que ja feies bé. En qualsevol país del món, això és un escàndol que no és que s'hagués hagut de fer una roda de premsa, és que hagués hagut de sortir el president de la Generalitat a dir, escolti, això, primer, perdó a tots els opositors, i després no, ho arreglarem ja. Com a ciutadà tens la sensació de que no passarà res.
Sí, sí.
Clar, llavors no passa res amb l'operació Catalunya, no passa res amb això, mai no passa res.
No, que si algo sabe hacer l'administració espanyola, cualquier administració espanyola, es organizar unas oposiciones.
Claro.
Porque es algo que está en el ADN de la...
Claro.
De la
llevan siglos haciéndolo,
española.
Claro.
Española, catalana, gallega. O sea, si algo sabemos hacer las administraciones públicas en España, en Cataluña, en Galicia,
sí,
organizar unas oposiciones. Con lo cual, la pregunta es, ¿por qué había que subcontratar esto?
¿Y no, hacerlo mal es meritorio.
La respuesta es decir, por pura ideología. Por pura ideología.
Y el pitjor és que, bueno, ideología, des d'un punt de vista d'externalització, és un govern d'Esquerra
Republicana. Toni, pura ideologia.
Sí, però, Anton, en teoria no tenen un discurs antiestatalista. No. I el problema és, Anton, que segurament aquí no li podrem fotre les culpes a Madrid. És a dir, és el pitjor de tot. Si el que dieu...
L'estem finançant nosaltres?
No, però si el que dieu és que, efectivament, com ara apuntava l'Anton, que si d'alguna cosa sap l'administració pública i l'administració espanyola és convocar oposicions, el missatge que transmets amb un govern que en teoria és dels que més vol que siguem independents és, ostres, doncs no sabem fer ni això. És a dir, no som millors...
El hecho de que lo haya organizado Esquerra no...
No, es,
como
tú, es
muy
el
bien,
govern.
Como tú muy bien sabes, el discurso de que lo privado va como un tiro y lo público es un estorbo ha triunfado en la derecha y en la izquierda.
Com
gestiona buena parte de la izquierda los servicios públicos.
Retòricament, en
teoria,
no.
Hi ha també motius, Anton, és a dir, per exemple, la setmana passada, que ho vau donar aquí al Món RQ, vam veure els percentatges d'absentisme laboral en la funció pública comparat amb els de la privada. Em sembla que era un 30 respecte a un 6.
Sí, sí, sí.
És a dir, això vol dir que tots els funcionaris són uns mandrosos que arriben tard? No. Això vol dir que hi ha gent a l'administració que treballa molt i hi ha altra gent que si no va a la feina no passa res.
Bueno, también tiene otra lectura, Bernat, que los trabajadores tienen asegurados sus derechos en el servicio público y se puede hacer. Y en la empresa privada, a no ser que realmente no puedas ir a trabajar, vas.
Bueno, una combinació de totes dues.
Claro.
Si parlessis, estimat Anton, amb algun alt càrrec...
O altíssim
alt càrrec de món de l'esquerra, parlar del que ha trobat de la funció pública, de determinada gent de la funció pública, et posaries les mans al cap,
I l'empresa privada, don Jordi.
Sí, sí, però
jo que he estado en puestos directivos en ambos mundos, puedo garantizarte que las distancias no son tan... De luego no es entre un 5 y un 30%.
Doncs, vale, però llavors...
Aquests 5 anys amb un i amb un altre.
Però llavors, Jordi, aquesta persona tan elevada, t'ho diu en privat, no ho diuen en públic, és que el discurs de l'esquerra no va per aquí. És a dir, que és una pena. El discurs retòric,
el discurs va per fitxar funcionaris.
Clar, aquest és el tema. I per això aquesta crisi també és important des d'un punt de vista del que afecta al partit del govern. És a dir, els funcionaris o qui defensa els funcionaris, molt sovint a l'esquerra se'l fa seus, és a dir, i amb una circumstància d'aquestes, doncs, afectes el
record. I també s'han d'auditar les empreses públiques, és a dir, el que deia el Jordi, jo, bueno, tots això parlem una mica amb el nas, i he vist com es corren una redacció d'un mitjà privat i com es corren una redacció d'un mitjà públic. i les velocitats, ho sento, són diferents.
Són les 8:38. Un moment, sisplau, que hi ha un altre tema. Avui, aquest matí, hem vist la informació del diari El País.
Això ho va treure abans al Mundo, eh?
Sí?
Sí, va fer un article, ara no recordo com es diu, la periodista que fa tribunals, va fer un article fa dues setmanes. Està molt ben treballat avui al País, eh? O sigui, molt més. Però va ser una trobada del Feijó amb fiscals que...
Feijó, que és el mateix dia que hi havia Bruce Springsteen a Barcelona, amb, diguem-ho que...
L'Sprinter.
Amb tot allò, va i fot Bruce Springsteen, que també és allò que... Hosti, veus aquella modernitat... I veus això, i avui El País treu que, per exemple, Antonio Narváez, exmagistrat del Tribunal Constitucional, i ara és fiscal de Sala del Suprem, poca broma, diu, això és una trobada dels fiscals conservadors amb Alberto Núñez Feijóo, i va dir Narváez, Pedro Sánchez ha llevado el deterioro de las instituciones desde el Constitucional hasta el Tribunal de Cuentas. Incluso se habla de alguna industria como Indra, que es la que controla informáticamente los procesos electorales. És a dir, això és la teoria de la conspiració de Vox, saps? I de Trump, és a dir, sí.
Trumpisme.
Aquest fiscal del Suprem també alerta del País Basc. Se está perfilando una estrategia de coalición con Bildu, que es una organización... filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos. També va a parlar Consuelo Madrigal. Recordem que Consuelo Madrigal va ser fiscal general de l'Estat i era una de les fiscals del judici del procés. Madrigal va assegurar que s'estan pervertint els procediments legislatius. Doncs, segons ella, s'estan utilitzant vies com les de les esmenes, que són la part final de la tramitació de qualsevol tipus de llei, per tirar endavant canvis legislatius importants, com ara, quina havia de ser, la reforma de la sedició, en lloc de fer tot el procediment que tocaria. I tot plegat va dir...
Que té raó, major.
Que diu, literalment, Madrigal, para convertir en ley los deseos de los grupos minoritarios. I encara va haver-hi una última intervenció, segons El País, la de Cristina Deixeus, que és la degana dels fiscals de l'Audiència de Barcelona i presidenta de l'Associació de Fiscals, que és qui organitzava l'acte. Deixeus va presentar Feijóo com un polític clau pel futur d'Espanya que pot influir en reformes legislatives i fins i tot en un futur pot tenir capacitat de decisió per millorar l'administració de justícia, i a més va afegir que compartia una frase del líder del PP que havia llegit feia poc en una entrevista que deia «Se merizan los pelos cuando escucho el himno de España».
El més curiós de tot és que no és que demanin, no sé, mitjans per la justícia, coses, en fi, quan hi ha un col·lectiu que reuneix amb un polític normalment li demana coses, no? Sí. No, és que li diuen què ha de fer. O sigui, les lleis que s'han de fer quan arribi.
Bueno, perquè saben que poden.
O que s'han de desfer.
Li diuen perquè saben que funciona.
Home, nosaltres a Espanya ja sabem fa temps per un florero en un restaurant que hi havia fiscals de confiança i la pena, més amb la paralícia Sánchez Camacho que ho deia en aquelles converses amb la Vicky Álvarez, el problema és que sigui tan explícit i tan groller. És a dir, que ho sabem, que ho intuïm, que les seves decisions el retraten, és així, però tenir-ne la crònica és com especialment nefast, perquè és que al final al volant de la justícia no tens un micometre sinó que tens un titi que va a lloms de la dreta, és a dir, i de vegades no saps qui és el titi, no? És a dir, qui va a lloms d'aquí, perquè la connivència és tal, la sintonia és tal, i no només perquè se'ls hi posin els pers de punta amb l'himne d'Espanya, que, escolta, mira, també vam veure aquells magistrats del Constitucional, em sembla recordar que era, que anava progressistes i conservadors, que anaven junts a les ventes amb el puro i a veure els toros, és a dir, al final, respecte del que és Catalunya o del que és Espanya, ja sabem que aquesta diferenciació progressistes i conservadors ha tingut poc matís en aquest univers. Ara, la connivència, la confusió de poders és escandalosa, i llavors ens l'hem empassat com tantes altres coses, i en la línia el que deia el Bernat abans, sabem que no passarà res de tot això, és a dir, Concepción Espejel o la mateixa jutge instructora en el seu dia del cas Sandro Rosell, el que veiem és que veiem els seus drames, però els seus drames de gestió que tenen conseqüències sobre la vida de les persones, sobre la política catalana i la política espanyola, i sovint reben premi, no? Hem vist també un desvergonyiment els últims anys de tot plegat, per lo explícit, però sobretot per com després això ha tingut conseqüències en positiu. Hi ha un senyor que va acabar sent conseller, encara em sembla que ho és, a l'Assemblea de Madrid d'Isabel Díaz Ayuso, per exemple, i havia sigut una persona que des del Consell General del Poder Judicial havia sigut un hooligan.
Sí.
I ha tingut premi. Anton. I no passa res.
Bueno, yo creo que es un ejemplo más de que en un país como España, donde el conjunto del sistema institucional, después de atravesar una crisis profundísima durante los años de la gran recesión se ha ido recuperando, ¿no? Tenemos un ejecutivo que funciona relativamente bien, con mucho ruido, pero relativamente bien. Tenemos un Estado de las autonomías que va funcionando. Tenemos un poder legislativo que va a cerrar una legislatura con una agenda legislativa más que notable. Y tenemos un poder en crisis, que es el Poder Judicial. Y esto es un ejemplo más de que esa institución a la que le llamamos Poder Judicial está atravesando una crisis profundísima. Y esto es nada sorprendente en una institución donde un puñado de magistrados conservadores se han amotinado en el Poder Judicial y se han encerrado allí, y no hay manera de desalojarlos, donde para proceder con una renovación parcial del Tribunal Constitucional es la izquierda la que tiene que ceder finalmente y meter en el Tribunal Constitucional a magistrados que en cualquier otro momento de la historia y en cualquier otro país no habrían pasado de un juzgado de instrucción y jamás habrían llegado desde luego al Tribunal Constitucional, ¿no? Y la constatación de que en este momento dentro del Poder Judicial hay una parte importantísima y además creciente, porque las nuevas generaciones de jueces y fiscales, su inspiración no es precisamente progresista.
Qué bueno. Al contrario.
El problema empeora.
Y no solo de fiscales.
Claro, con las
fiscales y
jueces. No, fiscales y jueces. Pero yo me centro en este caso en fiscales y jueces, ¿no? Que es que las nuevas generaciones, digamos, tienen un perfil todavía más conservador que las anteriores generaciones, ¿no? Que se han instalado claramente en el activismo y que creen que su papel es salvaguardar su idea de España y su idea de lo que es la democracia española de todos los que no piensan como ellos. Y utilizan el Poder Judicial y utilizan el enorme poder, sin ningún tipo de transparencia que tienen en sus manos y sin ningún tipo de responsabilidad o accountability, como dirían los ingleses, no para hacer justicia, sino para hacer política y para hacer activismo político. O sea, mi amigo Alberto no se reunió con 50 fiscales, se reunió con 50 activistas políticos, que por desgracia son fiscales.
Val, són les 3:15. Un segon, sisplau, que he de felicitar una persona al telèfon d'aquí uns moments.
Com s'ho fa la teva mare? És simplement extraordinària. Sí, és com si tingués superpoders, perquè com pot ser que et digui atacaràs la camisa i 10 minuts després tinguis un atac d'oli a la camisa. Vaja, la teva mare viatja en el temps. Perquè la teva mare és extraordinària, aquest 7 de maig sorteig extraordinari del Dia de la Mare a la Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebra-ho. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Quan el Nico va obrir el seu paquet d'Amazon, va ser amor a primera vista. Amb el seu disseny depurat de línies suaus, l'aspirador anunciava qualitat pels quatre costats i per un preu més baix del que mai hauria somiat. 5 estrelles del Nico. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumules saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Great snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti. Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Regalar la teva mare és posar un llaç a un m'importes, a un t'ho mereixes. Regalar la teva mare és posar un llaç a l'Eau de Toilette Light Blue Summer Vibes 100 ml de Dolce & Gabbana, ara per 100 euros. Regalar la teva mare sempre serà més gran que qualsevol regal. 7 de maig, feliç dia de la mare, al Corte Inglés.
Quan vegis el nou Rasca Platinum de l'11, pensaràs:
però com volen que rasqui una cosa tan maca? Amb aquest color negre i platejat tan elegant i aquest disseny tan xulo. No ho sé, és que em farà pena rascar-lo.
Pena? Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i les 11 en punt del matí, ho dèiem als apunts. Avui una de les grans notícies és aquesta permanència a primera divisió que el Girona ha segellat matemàticament. És a dir, si mireu la classificació, no us sortirà encara.
Ole, ole.
No, però en canvi, com que hi ha creuaments entre equips de sota, vol dir que, evidentment, en fi, i si no ho fos matemàticament, que ho és, ho seria allò que diem d'una manera virtual. Ho va aconseguir després d'una altra nit per la història, guanyar 0-2 al Sánchez-Pizjuán al Sevilla. Avui en volem parlar amb una de les claus d'aquest èxit, un dels membres de la dupla del poder esportiu, que és el director esportiu Quique Càrcel. Quique, bon dia, enhorabona i moltes gràcies. Quique, bon dia.
Mira. Hola, gràcies.
Bon dia, què tal? Bon dia. Què tal, bon dia. Com estàs? Sí, et sento. Com estàs?
Bé. Molt feliç, com has dit, haver assolit aquesta permanència i bueno, tant que sabeu dels anys difícils que hem tingut i de les pategades que hem tingut i recordo doncs, molta gent que ha passat i ara estem vivint un moment inolvidable i crec que és el...
Si jo t'arribo a dir abans de començar la temporada que seríeu que estaríeu ja salvats a 6 jornades pel final a 3 punts d'Europa, tu em diries que estic com una cabra?
Sí. Òbviament, sabia que tenia un poc més baix de la categoria i amb, bueno, amb un club que crec que és el menys que història que té a primera divisió i amb un, bueno, amb una gran lliga, no? Llavors pues, sabien que això seria fins l'últim dia i esperàvem pues, lluitar-ho i intentar pues, assolir el que hem assolit amb un temps que ningú esperava, no?
Dic això perquè tothom parla del mèrit de Mitchell, que el té, de la plantilla que el té, però deixa'm que també posi en el focus a Quique Càrcel. Entre altres coses, perquè en un moment que segurament els números a la història del futbol et dirien, home, millor que et carreguis l'entrenador, tu vas persistir perquè pogués continuar Mitchell com a entrenador.
Sí. I, bueno, no? Al final, això és una pena...
Ui, estem perdent. Fem una cosa. Fem un per telèfon, sisplau. I acabarem abans perquè és que moltes vegades això de les línies aquestes tenen aquest problema, no? El Girona en aquests moments està a 3 punts.
Jugando muy bien.
Sí, molt bé, futbol, sí, senyor.
Ayer hizo un partido espectacular.
Espectacular.
Y con una chavalada. Chavalada todo.
Sí, sí, i s'ha dit això. Espera, que he recuperat el Quique Càrcel per telèfon. Quique, deies el tema de fer continuar el Mitchell quan possiblement amb un altre club l'haurien destituït a començament de temporada.
Sí, una miqueta és això. Jo crec que jo tinc la sort d'estar treballant en un club que penso que es treballa des del futbol, que es deixa treballar i que els propietaris, pues, la veritat, són gent futbolera, no? Que tenen molta experiència i la veritat que això ajuda molt, perquè si potser amb altre club, en un moment de nervis, s'hagués pogut prendre algunes altres decisions i bueno, no estaré vivint aquest moment, no? Perquè està clar que una de les claus d'aquesta història és el míster, per sobretot pel fet de veure com l'equip juga i que tenim una idea de futbol molt, molt semblant i que això fa que aquest any pues, bueno, crec que hem pogut portar jugadors molt bons, molt joves, amb talent i amb jugadors amb experiència i tota aquesta mescla està donant doncs, uns grans resultats, no?
Veu estar fa uns dies a Manchester veient el partit tant tu com el Mitchell, el míster, veu estar veient el partit entre el Manchester i l'Arsenal. Per algun motiu en especial o només per anar a veure el partit?
Bueno, després del dia del Madrid, pues la veritat, de guanyar el Madrid, pues la veritat és que es va parlar que si ho guanyàvem igual aniríem el Mister i jo cap a Manchester, també veure, bueno, el partit, que era un partit crec que vital i crec que els millors partits que es podien donar en aquest moment, i després també pues, per veure i parlar de futbol, no?, de cara ja a coses que poden venir del futur i bueno, una miqueta de tot. Jo crec que al final aquestes trobades es fan bastant habitual. Com ja he dit abans, tenim la gran sort d'estar baix el paraigües de gent de futbol i bueno, ja en podem ens juntem per poder parlar, no?
En aquest viatge a Manchester us vau poder reunir amb algú per poder parlar del futur, deus, tan esportiu, i en aquest cas pregunto, pel futur de Mitchell. Mitchell acaba contracte el 2024, és a dir, la temporada que ve, per tant té un any més de contracte, però ja sabem que les negociacions, i tu saps millor que ningú, d'una persona, sigui futbolista o sigui entrenador, que acaba el 2000, no aquest any, sinó el següent, ja toca mirar en perspectiva de renovació. Us hi esteu posant ja, i hi ha possibilitat de que hi hagi un acord aviat per ampliar el contracte de Mitchell?
Sí, sap des de... Bueno, jo et podria dir des de novembre o abans que la nostra intenció és fer projecte i que ell és clau, perquè al final difícil és trobar gent que s'impliquen en aquests projectes, que si tothom està pensant en el següent pas, perquè el Girona, vull dir, no és un club que té que mantenir-se molts anys de primera perquè la gent pugui creure que és un projecte pues, de futur, i el Mitchell, pues, la veritat que tenim la gran sort que és, bueno, com a persona, per mi és la seva part més important, perquè crec que és una persona de paraula, és una persona molt arraigada pues, als valors de Catalunya, com ha demostrat des del principi, i jo crec que s'està sentint molt feliç, crec que això és fonamental per poder treballar bé, i la veritat és que el que volem és que, bueno, que aquesta renovació que ja tenim d'un any més pues, se pugui ampliar més anys, perquè volem fer, com he dit abans, projecte.
Per tant, tu creus que això, estem parlant d'un, dos anys més?
Sí, la idea és intentar que mínimament pugui tenir dos anys més. Nosaltres agradaria potser més, però també no és fàcil, no? Aquest focus de fer tants anys, perquè també ell també, pues, òbviament, és el primer any que està, és el tercer any que està primera, però el primer any que ha assolit la permanència. Per ell això era una cosa que ho necessitava fer, sempre ho ha dit, des del principi, i sobretot, no?, la forma, no? Jo crec que la forma és la que realment fa que bueno, avui no estigui passant la seva feina desapercebuda per ningú. No?
Per tant, vol dir que segurament en aquell viatge a Manchester veu veure els propietaris del City Football Group per poder, en fi, que es coneguessin, i la voluntat de tots plegats és que pugui continuar fins al 2026 Mitchell entrenant l'equip.
Sí, aquesta és la idea, bueno, Mitchell ja coneix perfectament els propietaris, ja bueno, jo crec que des de fa molt de temps senten que és un entrenador que s'adequa molt als objectius que té el club, no?, de futur, i bueno, i sobretot el tema de la semblança futbolística dins que al final nosaltres no podem ser un equip com el City, òbviament, per moltes coses i moltes raons, però almenys l'equip ha assolit una permanència intentant jugar a futbol, i aquest és un dels objectius més importants, i crec que això, pues, se li ha donat continuïtat, i sabem que el que ve serà molt complicat perquè tothom ens compararà sempre amb el que estem fent ara, i això és molt difícil. I bueno, però som bastant conscients d'aquesta situació, ja crec que ja tenim aquest punt d'experiència, perquè ja l'hem viscut fa uns anys, i el que hem intentat fer és donar-li sentit comú i intentar pues, fer un pas endavant. No?
Acabo de seguida, perquè sé que has de marxar aquí, Càrcel. Deixa'm preguntar-te per... Aviam... Esteu a 3 punts d'Europa. Esteu una competició que, si tu preguntes als aficionats del futbol què és, molta gent no t'ho sap ni dir, que és la Conference League. Sincerament, li interessa el Girona, o heu parlat amb el City Football Group, jugar a Europa el pròxim any?
Bueno, aviam, nosaltres som professionals, el que volem és quedar el més a dalt possible, això és la primera, no? Intentarem lluitar per quedar el més a dalt possible. Si la pregunta és pensant una miqueta en el futur, jo crec que no som un club preparat per jugar encara pues, dijous, diumenge, i penso que no seria una notícia que, diguem-li, A mi almenys no seria la cosa que més m'entusiasmaria, però òbviament el que no puc dir-te és que en 6 jornades estem realment més a prop del que es podrien pensar, i el que intentarem és felicitar, perquè també al final és història, ens devem al club i el club pues, també té que anar fent passes, i si algun any pues, jugar a Europa, pues, tindrem que fer el pas de preparar-nos i intentar fer-ho el millor possible, no?
Val, i per acabar, clar, teniu jugadors que venen, van, és a dir, és molt probable que hi haurà jugadors que ho reclamaran al seu club d'origen, parlo del Riquelme Amalati de Madrid, per exemple, no sé què pot passar amb Tati Castellanos, per exemple, que són jugadors importantíssims pel present del Girona. Per tant, suposo que esteu treballant en el futur de tots aquests i ja amb vistes a la temporada que ve.
Sí, òbviament, el fet de fer una temporada, crec que ha sigut una de les coses que més sempre he tingut la sensació cada any, no?, de fer temporades molt bones, de treure nois joves, i òbviament doncs, que això no és difícil donar-li continuïtat, no? I cada any ens havien de reinventar i tornar a fer equips nous, i una miqueta, doncs, bueno, jo espero intentar mantenir el màxim de jugadors.